El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
A la
muntanya! Molt rebé, mainada i quitxalla! Caram, com es nota que sou de la generació X i que veieu Club Saber 3, eh? Hola, automàtic! Però vigileu, perquè ara vindrà l'Omega 0 i ens farà la pirula. Per què? Perquè ara hem de complicar una miqueta més el joc i ara ja no anem a la muntanya. Ara anirem d'excursió al riu, d'acord? Doncs vinga, anem d'excursió al riu tots! Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
No ho heu entès, no ho heu entès. Ara ja no anem a la muntanya. Ara anem d'excursió al riu, perquè dalt de la muntanya hi feia molta calor, i en canvi en el riu ens podrem banyar, i estarem fresquets, i farem xip-xap amb el flotador del Petitó, eh? Tirarem pedres i veiem quina rebota més vegades damunt l'aigua. Doncs vinga, som-hi, recordeu, el riu, no la muntanya. Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
Nanos, no, que surt de l'ossos i mordegassos. Però bueno, és igual. Ai, bé, el que farem serà tindre un amic que es diu Ramon, i com que no hi ha ningú que de nombre propi o singular...
Molt bona nit, oients, una codinenca. Els Centre Excursionista ja estem aquí i avui anem a la muntanya. Abans, però, d'anar a la muntanya, ja ho hem fet ara enllaunats, diguem, però el que volem dir és moltes felicitats i molts ànims i molta força a aquest equip de futbol que han aconseguit anar a jugar a la promoció per pujar a segona, a veure si ho aconsegueixen, i van pujant el nivell de l'esport en el poble, que això és molt, molt bo i molt interessant. I ara sí, ara diguem, ja hem felicitat els bons del poble. N'hi ha d'altres de bons, però com que tothom en parla, doncs aquí parlarem de la muntanya avui. Per tant, doncs serem l'equip complet avui. El Joan Font ens ha preparat l'interviu de l'entrevista que té a punt. El Toni Verdaguer també ens portarà a fer algun cim. El Josep Montbrú ens explicarà la colla el dimecres, a veure per on van aquests dimecres d'aquesta colla jubilats, que sempre he dit que em fan molta enveja i sempre ho diré, perquè és la veritat. I bé, ja acabarem doncs amb cap allà a les 11, doncs com sempre corrents, perquè sempre diem el mateix, que no tenim temps, i el Miral em va dir que sí, que també el tenim pujant vies amunt i avall. I bé, doncs haurem passat un programa més i només ens en faltaran dos per acabar la temporada. Ens faltarà el dia 1 de juny i el 15, que farem l'especial a la biblioteca, que avui encara no explicarem què volem fer perquè no ho tenim del tot lligat, però ja veurem si ho aconseguim i tenim força públic per veure el mediàtic que estem lligant, a veure si aconseguim que vingui o no. I per tant, doncs, deixem-ho aquí i seguim anant a la muntanya amb el Toni Verdaguer, a veure què ens explica.
Bona nit, amigues i amics. Avui farem el cim. Avui farem el Montardo i ho farem des de dues valls diferents. En primer lloc explicarem per la vall de Boí i en segon lloc per la vall d'Aran, la vall concretament de Balarties. Des de la vall de Boí és una ascensió clàssica en aquest magnífic massís granític per un recorregut agrest saltat d'uns llacs magnífics. És un cim molt freqüentat. Aquesta excursió es pot fer en un dia, si és a l'estiu, o bé dividir-lo en dues etapes, si és a l'hivern, perquè llavors es fa més feixuc i es pot passar una nit al refugi Ventosa i Calvell. Aquesta darrera opció ens permet fer el primer dia un recorregut complementari pels estanys de Tomaneja, al peu del pic Pa de Sucre, o bé als estanys de Colieto, amb magnífiques vistes cap al massís del Biciberri. El viatge s'ha d'anar a A2, s'ha de sortir a la sortida 461, Lleida-Balàfia, la Nacional 230, fins a 3 quilòmetres més enllà del Pont de Suert. S'agafa després la carretera fins a Barruera i la LV-500 fins a Caldes de Boí. Total, 297 quilòmetres. Des de Caldes de Boí cal seguir al nord uns 5 quilòmetres per la estreta carretera asfaltada fins a la presa de Cavallers. Aquí a la presa de Cavallers deixem el cotxe i comencem a caminar. Aquí ens trobem a 1.750 metres d'alçada. Cal pujar sobre la presa d'on surt el camí que voreja l'embassament i pujar al platiu que creuem per un pont de formigó al torrent que baixa per la nostra dreta. Seguint el sender cap al nord-est, passem un torrent, arribem al refugi Ventosa i Calvell amb unes dues hores de camí. Ens trobarem llavors a 2.215 metres d'alçada. Del refugi tornem al torrent que baixa de l'Estany, si és que ho fem en un dia, si no cal fer nit al refugi, llavors l'endemà al matí o a les 5 del matí sortim del refugi i fem el mateix. Tornem al torrent que baixa de l'Estany travessant, que voregem deixant-lo a la nostra dreta. Pugem cap al nord, passem per l'Estany de les Monges, a 2.420 metres al nord, per la dreta, del contrafort que baixa del Montardo. I sempre per un sender voregem el Montardo petit, passem pel coll de Montardo i arribem al cim, que com he dit té 2.833 metres, i haurem empleat des del refugi 2 hores 30 minuts, si hem fet nit al refugi, i si hem sortit des de baix o hem fet amb una sola tirada, podem estar-hi 4 hores i mitja o 5 hores. La tornada la recomanem pel mateix recorregut de la pujada. El refugi de muntanya és el Ventosa i Calvell, que té 70 places, té vàters, dutxes, mantes, menjars i begudes. És millor portar el sac de dormir i si us voleu fer menjar també hi ha un lloc on es pot cuinar, però heu de portar tots els estris. Recomanacions. Reiterem que convé iniciar les excursions d'alta muntanya com més d'hora millor. És bo de cara a preveure els allaus perquè la neu és més gelada i per tant és més difícil que hi hagi allaus. És més difícil trobar les tormentes de tarda, sobretot a l'estiu, si anem massa tard. Per tant, sempre és bo anar d'hora. També és bo per preveure possibles incidents, com per exemple caigudes de pedres també. I segona recomanació és la de visitar les magnífiques esglésies romàniques de la Vall de Boí, molt especialment la de Sant Climent de Taüll. I ara farem una petita pausa musical i explicarem l'ascensió des de la Vall de Valarties a la Vall d'Aran. Doncs bé, ara passo a explicar-vos la mateixa ascensió a Montardo, de 2.833 metres, però des d'una altra vall, des de la vall de Valarties a la vall d'Aran. Tot i que també es pot fer en un dia, amb neu, jo sempre us recomanaria fer-la en dues jornades, passant una nit al refugi, en aquest cas, al refugi de la Restanca, a Valarties. Per fer amb seguretat aquesta excursió en època hivernal, tant per una banda com per l'altra, cal tenir carnet i una assegurança d'accidents de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, de la FEEC, o de la Federació Espanyola de Muntanyisme o d'alguna altra entitat de relleu. També cal tenir alguna experiència de caminar per neu tova i dura, i glaç, i saber utilitzar els grampons que cal portar, així com piolet o bastons de neu, ulleres de sol, sobretot, guants, barret o un capell d'hivern, roba d'abric, impermeable, botes de muntanya, d'hivern i polaines. Per dormir al refugi s'ha de portar sac de dormir, sobretot si és a l'hivern. A l'estiu, només que porteu uns llençols, allà ja hi ha mantes i amb això n'hi ha prou. Al refugi, com us he dit, es pot sopar i prendre el desdejuni i si es vol es pot cuinar, portant els estris. L'aproximació és bastant semblant, s'ha d'anar per la A2 fins a la sortida 461 Lleida-Balàfia, i després la Nacional 230 fins a Viella, la C28 fins a Arties, en total farem uns 300 quilòmetres, i després hem d'agafar la carretera que va passat Arties cap a Salardú, uns 500 metres, desviar-se cap a a la dreta per una pista que a un quilòmetre passa pel pont de Balarties i enllaça amb l'estreta carretera asfaltada que puja per la vall, la vall de Balarties. A uns 5 quilòmetres es converteix en pista forestal que acaba al pont de Rius, on hi ha una cabana. Aquí ens trobaríem a 1.647 metres d'alçada i hem d'aparcar el cotxe. Des de Pont de Rius, darrere la cabana, s'agafa el sender GR11, marcat amb senyals blancs i vermells, que puja cap al sud pel bosc i arriba a la presa i refugi de la Restanca. Aquest refugi es troba a 2.010 metres d'alçada i haurem empleat més o menys una hora des del cotxe. De bon matí, després d'haver fet un bon sopar i una bona dormida, esperem que els veïns no ronquin gaire, com sol passar amb un refugi de muntanya, sortim ben d'hora del refugi i agafem el sender GR11.18, senyals blancs i vermells cap al sud-est. Forta pujada fins a l'estany del Cap de Port, on aquí arribem a la dimensió de 2.229 metres d'alçada i haurem estat des del refugi una hora i tres quarts. Seguim el sender i pugem al coll de Crestada, 2.475 metres, aquí 2 hores 45 minuts, i uns metres més endavant deixem el GR11 tot girant a la nostra esquerra pel camí que puja cap al nord, directament al nord, i voregem el Montardo Petit. Passem pel coll de Montardo i arribem al cim de 2.833 metres, 3 hores des del refugi, o bé 4 hores i mitja, gairebé 5 hores, des de Pont de Rius, si ho féssim tot d'una tirada. La tornada la proposem pel mateix recorregut de la pujada i seguint les mateixes petjades que haurem deixat. I el refugi de muntanya, en aquest cas, és el refugi de la Restanca, que es troba a 2.010 metres d'alçada. És propietat de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Està situat a la vora del llac de la Restanca, en un lloc molt bonic. Està guardat amb 80 places i és obert en temporada i caps de setmana. En absència del guarda, però, hi ha una part oberta lliure amb 12 places amb lliteres, i també hi ha una ràdio d'emergència. Doncs bé, amigues i amics, això és tot. Us convido a fer aquesta excursió, si la voleu fer a l'hivern, amb molta prudència. Si la voleu fer a l'estiu, la podeu fer inclús amb caràcter familiar, amb nens ja una mica crescudets, també poden pujar-hi tranquil·lament, perquè no hi ha cap perill, sobretot a l'estiu. I ara acabo, com sempre, amb un verset, amb un pensament, com acostuma a acabar sempre les meves xerrades d'aquests dies d'anem a la muntanya. I avui us en dic una del J.J. Audubon, que va fer el 1800, que deia: l'autèntic conservacionista és aquell que sap que el món no és una herència dels seus pares, sinó un préstec dels seus fills. Això és tot, amigues i amics, fins a la propera emissió. Adéu-siau.
Molt bé, doncs ja heu vist que avui hem anat una mica lluny amb el Toni, allà dalt al Montardo. Tenim una botifarra de cotxe, però és molt, molt guapo tot allò d'allà dalt. És un dels cims mítics. I ja tornem cap aquí al poble, que tenim tema del dia avui, i diguem que avui ho han gestionat el Josep Montbrú, perquè diguem és una colla que fa dies que van a caminar tots junts, i ens explicaran qui són i per on van i veure com va el tema. Avui, tema del dia.
El tema del dia.
Bé,
Molt bé, bona nit. Avui doncs entrevistem dues components d'una colla que acostumen a fer periòdicament sortides matinals. Es tracta de la Maria Pujol i la Maria Antònia Galleguet. Us anava a fer la primera pregunta, seria com i quan es va produir el fet d'ajuntar-vos per fer aquestes sortides matinals?
Bueno, doncs nosaltres som una colla que sortim ja cada dia al matí, o sigui, ens trobem al Pla de l'Os i anem fins a Sant Miquel Petit, o sigui, una horeta, 4 quilòmetres. I al sortir cada dia, doncs, bueno, algun dia vam organitzar que això podríem fer un dia, un diumenge al matí, una matinal. Bueno, doncs mira, ens vam amb el Josep Montbrú, ens vam engrescar i com aquell ha quedat ja una cosa fixa de cada mes fer una sortideta, sí, el diumenge, una matinal, o sigui, dinar normalment a casa.
La colla sou, o sempre sou els mateixos més o menys, o aneu canviant, o s'hi afegeix o surt algú?
Normalment variem, però bastant som les mateixes. Solem ser 14, 15 més o menys. Guanyem les dones, però sempre més o menys som aquests, 14, 15.
Déu-n'hi-do.
Més o menys.
Bueno, dieu que no, abans ho comentàvem aquí, que no teniu cap nom de la colla així.
No, ara els hi proposarem,
sí,
aquestes dones.
Sí, es podria posar, potser, no sé, una idea podria ser la colla de cada dia, no? Potser, perquè...
Sí, de fet, la colla és de cada dia.
perquè, és clar, vull dir, nosaltres anem amb la colla del dimecres, i per tant, no? Només és un dia de la setmana, no? Però vosaltres que ho feu cada dia, i a més, si ara hi afegiu el diumenge, doncs, escolta, doncs ja, Déu-n'hi-do. Sí. La vostra afició a la muntanya, de quan ve això? Ja de petites o ha sigut últimament o com ha anat això?
Bueno, a mi personalment ja tota la vida m'ha agradat caminar i m'agrada molt el bosc i la natura i esclar, és una manera de disfrutar-ho. I mira, després et fas una mica gran i comences a veure que has de fer una cosa o altra i per mi caminar no és cap sacrifici. O sigui, si em fessin anar al gimnàs seria ja més complicat, en caminar només cap esforç, vull dir, i disfruto. O sigui...
De tota manera, la caminada aquesta que feu cada dia és més aviat planera, perquè deu ser per aquí la carretera més aviat?
Sí, no fem el mateix, o sigui, som una mica rutinàries.
Ja.
D'aquí Sant Feliu del Pla de l'Os fins una mica més amunt de Sant Miquel Petit, o sigui, i sempre cada dia fem el mateix, però clar, es tracta de que sortim a 7:15 i a 7:45 ja tots hem de tornar a ser més o menys a casa.
Per començar a tancar, no?
Però va bé perquè feu conversa i comenteu coses del poble i tot això, no?
Serveix una mica de tubo d'escape, vull dir, no, sí, va, a mi em va bé.
Sí. Ens mantenim en forma i a més, mira, arreglem una mica el poble.
Tant, això està bé, això podríeu escriure alguna cosa, igual a alguna revista així,
per acabar-la de reclar. A la pinya podem fer alguna...
I a tu, de l'afició a la muntanya, també t'és més o menys recent? O com
bueno, jo quan era joveneta sí que havia anat a la muntanya a fer l'excursió típica d'anar a Sant Sadurní, d'anar a Sant Sebastià, aquestes típiques que fem quan som joves, però després ho vaig deixar aparcat. I quan vaig fer els 50 anys vaig dir, ep, això no pot ser. Hem de moure'ns i hem de començar a fer una cosa. I hi havia aquesta colla doncs, que caminaven cada dia i els hi vaig dir a veure si m'hi volien i clar, com que aquesta colla és oberta, em van dir que sí i vaig començar.
Estupendo.
I a partir d'aquí, doncs, de la caminadeta de cada dia, doncs mira, hi hem anat a Núria, hem anat a la Popa, hem anat a Montserrat, hem fet moltes excursions amb ells.
Hi ha algú que dirigeixi el grup? O...
Normalment el Josep és el que ens prepara la rutina.
Però el Josep és en el cas de que us prepara les sortides d'aquestes de diumenge, diguéssim.
Sí.
Però per la resta de decisions així, hi ha algú que empenya?
No, normalment som totes.
Bueno, és que tampoc tenim, vull dir, la ruta és cada dia la mateixa.
Sí.
Tres, quatre,
ens trobem
a Cantalet,
a vegades
en
som tres,
a vegades som tres, a vegades dues, a vegades cinc, depèn, vull dir, no tenim cap...
I les del diumenge les decideix el Josep?
Ell ens fa la proposta.
Entre tots.
A través de la Maria Antònia,
sí,
jo passo...
més o menys el que li agrada i ja està.
Sí. I llavors ella comunica tot el resta del grup.
Teniu cada dia per anar comentant a veure què podeu fer, no? Deu ser un dels temes de conversa aquest.
Més o menys. No és el principal, no?
Durant la setmana deuen parlar dels seus problemes familiars.
Sí. I què farem per dinar i aquestes coses.
I del Barça.
També.
hi ha forofes del Barça per aquí també.
Home, sí. Mira, com que no queda cap més remei, a casa tot el dia hi ha futbol, futbol, futbol.
I aquestes sortides de diumenge són tots els diumenges o només...
un cop al mes.
Un cop al mes.
Un cop al mes, normalment. Sí, després hi ha alguna caminada d'aquestes populars que ens n'hem enterat i som a temps apuntant-nos, també ens apuntem. La que vam fer d'aquí de la Vall del Tenes, ens vam apuntar, una altra que vam fer Caldes. Però...
I la d'aquí Sant Feliu també
la van fer, també, que ens van fer pujar per cordes i per tot arreu, per anar a Sant Sadurní. Ens la van fer una mica forta aquest any.
Per aquí fora em sembla que hi havia el culpable de
tot allò. Sí, aquest any es van passar una mica.
S'ha amagat. I ara teniu la de Figaró amb...
Sí, ara anirem al Figaró de Figaró Montmany de Sant Feliu de Codines, el dia 31.
Bueno, aquesta està...
Ja sí, 16 quilometrets, ens han dit què és.
Sí, sí.
Ens fa il·lusió fer-la.
I un cert desnivell, també, sí. Sí, sí. Nivell, no?
I com que arribarem al nostre poble, doncs també ens fa il·lusió.
Ah, això. Normalment feu matinals, però algun cop heu fet una excursió de tot el dia? O dir, us heu allargat més?
La de Núria és l'única, sí, que ens vam quedar allà.
Sí, és la que vam fer. No hi havia prou temps suficient, sí, per tornar.
Les altres normalment tornem a dinar a casa.
Home, som mestresses de casa i a l'hora de dinar hem de ser a casa.
Bueno, home, però els marits també ho han d'entendre, això, no?
Sí,
no,
però...
Hi ha marits que també segueixen, eh?
Ah, també.
Sí. Si només ens fan de xòfers per portar-nos a puesto.
No, i n'hi ha que caminen, també.
I n'hi ha que caminen, sí.
Ara no haurem de saltar alguna i començar a veure-la tot el dia, ja, eh?
Sí, sí.
Perquè
sí, sí.
A les rodalies de Sant Feliu ja les teniu pamades.
Sí, sí, ara hem de fer coses més grosses.
Exacte.
No, i a més, ara de cara a l'estiu es presta més també anar una mica més lluny.
Podem llevar-nos amb més d'hora i marxar més d'hora.
Sí. Clar, home. Sí, sí.
Sí, sí, perquè l'hora del sol és bastant fumut, caminar. Cansa molt.
Bueno, llavors s'ha d'anar cap al Pirineu a més alçada,
llocs que
llavors fa més fresca.
Sí, s'ha de matinar, per això s'ha de matinar.
D'això es tracta, no? A quins llocs heu estat així? A quines excursions aquesta de diumenge? A quines heu fet?
La del Turó de les 12 hores, la de Núria...
El Castell de la Popa,
la de la Mola...
El Castell de Gallifa...
La caminada de Sant Feliu que vam anar a Sant Sadurní...
A Sant Sebastià.
Sant Sebastià és la que fem més.
I a Sant Sadurní, per cantó de Castellterçol, també vau fer?
Jo no, però no alguna... Jo aquesta no, però bueno, les no, altres no, sí. És que normalment, a vegades, unes fem unes i les altres fan unes altres.
Alguna de vosaltres ha practicat algun altre tipus d'activitat a muntanya? Com, no sé, l'alpinisme o l'esquí o alguna cosa d'aquestes? No, jo no. Bueno, doncs, jo us animo a que de cara a l'hivern que ve, això és de les raquetes, per exemple.
Podeu provar les raquetes, us agradarà molt caminar per la neu.
És una cosa
coses que no siguin de perill, bueno.
No. Les raquetes és una cosa que s'aprèn amb 10 minuts, que les, no, ni 10 minuts, amb 5 minuts que te les has posat ja...
Bueno, serà una proposta que podem fer l'any que ve.
Jo em penso que ja m'ha passat, tot això.
No,
està molt en forma la Maria.
És anar a caminar. Sí. Però amb uns sabatots més grans,
anar una mica més aixancarrat.
Sí. Provarem.
Al marge d'aquestes sortides, si és en privat o així, feu sortides on aneu a caminar amb altres llocs de Catalunya o de fora? No? O amb la família?
No. Per aquí sí, per exemple, pels vols al poble que dius, bueno, doncs tens ganes d'anar a caminar, sí. I doncs va, anem a caminar, però o sigui, en plan lluny, no.
Jo nosaltres a l'estiu, per la Mare de Déu d'agost, vam pujar a dalt a Montmelús, amb una colla d'amics de pares del nano que anem a hockey, però fora de Catalunya no.
Pujar al Montmelús.
Montmelús, sí, sí, va ser.
Al Montmelús.
Sí, 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 va ser
el
forteta.
Cantant de la Llosa.
Sí, que arribes dalt de tot el refugi i allà vam dinar.
Un tram molt bonic.
Molt maco,
una de les valls més maques del Pirineu, per mi.
Sí, sí, va ser molt maca.
Jo fa anys ara, però també havíem fet a Andorra moltes excursions, o sigui, quasi tots els llacs, i llavors un any vam fer la travessa des d'Andorra fins a Tor.
Ah, doncs, fixa't.
Però ja fa...
Això està bé, per les zones aquestes del Pirineu que valen la pena recórrer.
Sí, és que és molt maco Catalunya, sí, tenim coses molt maques.
Quines excursions de les que heu fet us han deixat més bon record?
Bueno, doncs mira, potser la de Núria, de Carabs a Núria, sí. Perquè quan arribes a dalt és molt bonic.
És maco, és un esforç últim, has de fer un esforç bastant fort, i quan arribes a dalt, pues, És molt maco.
Disfrutar molt perquè vam ensopegar que feia poc que havia plogut.
Sí, sí, baixava molt d'aigua, va ser molt maco. Va ser molt maco, sí.
Fer un cim o acabar una excursió acostuma a representar un esforç considerable, però penso que també és una gran satisfacció. Què suposa per vosaltres, a part d'haver complert la fita que us heu proposat, al fer l'excursió? Doncs, no sé, el gaudir del paisatge o la solitud de la muntanya, què és el que més aneu a buscar vosaltres quan aneu a la muntanya?
Bueno, doncs, gaudir de la naturalesa, o sigui que si ja t'agrada, vull dir, ja en disfrutes, disfrutar del paisatge, bueno, passar-t'ho bé i que quan tornes satisfet i content.
I fer una mica d'exercici de passada.
Home, sí, amb el mateix això ja per descomptat.
Molt bé. Heu tingut algunes experiències negatives o no gaire agradables amb anant per la muntanya? No us heu trobat amb cap problema?
No.
Jo més o menys no.
No, algun dia no. Poder que ens va ploure el dia que vam anar a Castellcí, oi, una miqueta, però tampoc no vam arribar molt molls, oi? Una miqueta, però no.
Hi havia els toros allà,
els
que ens van espantar una mica, però no va passar.
Però no, els vam salvar tots, eh? No vam passar, no ens vam peitar cap, per això.
I de tormentes o així no us han tocat cap?
No.
Bueno, això és important, bueno, és important el preveure-ho, aquestes coses, no? I en cas que es vegi que la cosa no està clara...
Bueno, és que si veiem que d'allò ja no hi anem, ho hem aplaçat després.
Sí, això, sí.
Ho hem aplaçat.
I havíem d'anar-hi abans.
Sí, com que ens va ploure la vegada que...
I també vam suspendre 8 dies.
Sí.
Ah, sí,
la de Núria.
Una setmana.
Sí.
Cap accident, m'imagino?
No, de moment hem marxat tots i hem tornat tots bé. Sí, sí.
Molt bé. Quina és la d'aquestes excursions que heu fet que us ha semblat més fatigosa, més cansada?
A mi la de Caralps a Núria, em va costar pujar. No sé si aquell dia no estava prou en forma, però bueno, vaig arribar.
No, perquè aquella té un desnivell ja... Allò, sí, sí, tu sí. Recordes, Josep, quan fa de desnivell? Almenys deu tenir 700 o 800 metres.
No sé quants metres hi ha, però a Núria, esclar, són 900 i pico.
Sí, no, a Núria 2.000. Núria, a dalt de Núria són 2.000.
1.900, sí. I deu haver-hi uns 600, potser uns 600 metres de desnivell, sí, que ja són bastants.
Feia molta calor, sí. També aquell dia, pujant.
Al final aquell, sí.
Però era molta colla i es pot dir que amb 15 o 20 minuts de diferència vam arribar tots a dalt.
Sí, sí.
I em dèieu que teníeu alguna anècdota que es podia explicar, no?
Bueno, per això, o sigui, amb la caminada del matí, eh?
Sí.
Anàvem dues soles, o sigui, la Pilar Sala, la de Can Basté i jo, i després, abans d'arribar a Sant Miquel Petit, un tros enllà a la carretera, vam dir, què és allò? Són gossos? I no, gossos, no, això són cinglars. Apa, no pot ser. I sí, o sigui, ens van sortir els cinglars petits, anaven cinc, i vam dir, van sols, i al cap de res, dos minuts, ja surten els pares, pare i mare, tots grans, que bueno, i la Pilar, com que li fan molta por, marxem, i vam haver de recular. Però sí, van anar passejant tranquil·lament per la carretera, i al final llavors van baixar cap a baix.
I això de dia?
De dia, sí, aquesta hora que... O sigui, marxem a 3:15, devien ser les 7. I un altre dia, tornant, un de sol, i just al Matadero ja, eh? O sigui que ja era quasi Sant Feliu, eh?
Sí, sí, doncs.
Un de gran anant a la curva i jo dic, de moment al veure'l dic, què hi fa aquell burro allà? Perquè igual que un burro de gros que era, i quan som a la vora, sí, és un cinglar, es va parar, ens va anar mirant i també va marxar avall.
Doncs vaja, jo n'he vist bastants de nit, de Sant Feliu a Gallifa, de nit per la carretera me n'he trobat, però de dia mai, és que no n'he vist
doncs
mai.
Doncs això era, entre, o sigui, aquest dia que hem trobat tots els petits i els grans, devien ser les 7, i l'altre dia eren tornant, doncs devien ser 7:45.
Deu ser l'hora que surten a esmorzar i es deixen veure una mica.
Potser sí.
Quins consells donaríeu a persones que volguessin com vosaltres sortir a caminar? Animaríeu algú que s'hi afegís?
Sí, sí, vull dir, però és que ha d'agradar, eh? Vull dir, Són coses d'aquelles que dius...
És molt saludable i quan has començat ho trobes a faltar si no ho fas.
Sí, 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 és un costum, o sigui, que llevar-te cada dia i començar amb això, i el dia que no ho fas, ja, almenys a mi sembla que no saps com començar el dia, perquè tens el costum de fer-ho d'aquesta manera.
I una mica d'esperit de sacrifici, perquè en definitiva el que fa representa un esforç.
Sí, 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 hem de llevar una miqueta més d'hora, ens podríem estar un rato més al llit, però bueno, anem a caminar.
Però compensa, jo prefereixo, o sigui, depèn del temps, veiem a sortir el sol, vull dir, què vols més, aquella hora al matí?
No, no, i aquest any que ha plogut tant, a nosaltres no ens ha privat gaire d'anar a caminar.
Hem pogut sortir quasi cada dia.
Normalment ha plogut quan hem tornat. Ens ha anat molt bé.
No, i en ple hivern ja us he vist alguna vegada i encara que aneu
a sota zero. Sí, amb 5 sota zero i a caminar.
Ben abrigada, sí, sí.
És que caminar ni abrigat tampoc està fred.
No està fred.
No, no, es va molt bé. A vegades el fred fins i tot va millor.
Jo millor, jo prefereixo que no la calor.
Sí, que la calor cansa més.
Utilitzeu bastons per anar a caminar?
Aquí no, però si anem a la muntanya sí.
Llavors sí, un parell de bastons.
Sembla que costa al principi, penses, ai no, però no, quan t'hi acostumes es va millor.
Que
sí, trobo que sí.
Sí, sí, jo també ho aconsello sempre a tothom, perquè és de pujada ajuda, no? Però de baixada
encara més.
S'estalvia algun castanyot.
Frena.
Heu utilitzat, pel que em dieu, suposo que no serà el cas, quasi bé, d'alguna vegada heu estat en algun refugi de muntanya, l'heu fet servir, heu dormit, o així? No?
Jo no.
Nosaltres a Montbalús que vam dinar, diguéssim, ens vam pujar el dinar dalt i vam dinar dalt al refugi. Però, diguéssim, ja ho duíem tot fet, ara aquest refugi hi havia de tot.
Ni dormir en tenda, coses d'aquest
no,
tipus?
No, quan era joveneta sí, però ara no. No, s'està molt bé al llit de casa. Quan érem jovenetes sí que havíem anat a Sant Sebastià i així amb tendes i alguna vegada algun càmping a la platja, però ara no.
Sí, sí. Jo ni això.
Molt bé.
Jo quan era joveneta sí, però ara no.
Sou socis del centre excursionista?
Sí, sí, jo de tota la vida, de sempre.
I què en penseu? Hi ha alguna cosa que us agradaria que es fes o que es canviés o així? Quina opinió en teniu? De com funciona el centre, vaja.
Em sembla que està prou ben organitzat, no sé, que organitzen forces coses i vull dir, ja em sembla que bé. I com que reconec que totes les coses valen molt esforç, no cal demanar tampoc massa, perquè ja sabem que tot costa, Des de fora és molt fàcil. Podria fer, no es podria fer, però reconec que tot porta moltes hores i molta feina.
Teniu llicència federativa?
No.
Jo sí, ens la vam treure ara perquè ens van dir que millor que ens la traguéssim i ens l'hem tret ara, poder fa un meset que la tenim.
Sí, això és una cosa...
Sí, ens van dir que millor,
que val la
pena. Els seus socis del centre ens van dir, doncs va,
val la pena, sempre ens l'hem tret. Si surt alguna pega en algun viatge...
Sempre...
A part de que diuen que potser en un futur si hi ha algun rescat el cobraran, no? I llavors...
Sí. Val més que no ens hagin de rescatar.
No, esclar, però descomptat, no? Però bueno, és com una... És una assegurança.
No,
és una tranquil·litat. Si més endavant us engresqueu i podem fer ja algun pic d'aquests baixos de 2.000 i pico, pues federats va molt...
És millor, és més tranquil.
És la millor assegurança que pots tenir.
Sí.
Clar, perquè... pot ser que facis un viatge amb helicòpter si t'ha passat alguna cosa, no? però el viatge amb helicòpter val diners.
Quan viatges d'aquesta manera no veus el paisatge.
No gaudeixes.
Si només és una trencada de poca cosa.
Una torçada de peu.
Una girada de peu.
Ah, vols dir que et tapen amb el...
Bueno, no, que si ja vas a l'helicòpter vol dir que ja estàs molt malament.
No, fins i tot amb una simple patada de braç. Un dia m'ho va explicar un que hi va anar. Et posen el que és el cul de l'helicòpter, el que és la cua, i no veu res. El que m'ho explicava, diu que va arribar a marejar com una sopa. El van posar a la camilla i i el temps de baixar l'helicòpter diu que ho va treure tot. Diu, perquè no veu res, diu, i ell estava bé, vull dir, tenia consciència i tot, i li van dir que havia d'anar allà entubat perquè no hi ha espai. Hi ha els sanitaris,
ja
el pilot...
No
val la pena.
No tindré cap accident, perquè a mi alguna vegada pensava, hòstia, em fotria gràcia tenir-lo.
Amb helicòpter, oi?
Doncs
no cal.
Doncs res, s'ha acabat els accidents, doncs, home. Per portar la beguda, què utilitzeu? Cantimplora, termos, ampolla de plàstic, bossa d'aquestes d'aigua, com aneu vosaltres?
Doncs ampolla de plàstic i a vegades termo.
Sí, normalment l'ampolla de plàstic.
Allò, això de la cantimplora ha passat una mica l'història.
Sí, sí, normalment anem amb l'ampolla de plàstic, sí. I quan ja són caminades d'aquestes preparades que són fabuloses, ja no portem ni l'ampolla de plàstic, perquè ja anem trobant els puestos per anar bevent,
per anar
que són fabulosos perquè no has d'anar gens de carregat.
No, de tota manera és aconsellable, de tant en tant, vaja, d'acostumar a portar-la, perquè a vegades et pots trobar que arriba a la font i està, sí, que no raja, no? I...
L'aigua no sigui potable o que, sí, que no és...
Sí, sí, que no pots veure.
Sou aficionades a la fotografia?
Sí, déu-n'hi-do les que fem.
Feu fotografia, sí. Sí. Ara hi ha digitals, m'imagino.
Sí, sí. I després, mira, anar passant per internet.
Anar-les passant per...
El Marc Font és el que sempre ens en passa moltes, oi?
Sí.
Però sí, sí, anem fent forces.
Molt bé, molt bé. En cas de pluja, què feu servir? Per aigua, impermeable?
Impermeable.
Impermeable.
Impermeable. Per un impermeable portem a la bossa.
Sí? Però ja dic, no hem estat de pega en fer-ho servir gaire.
No. El dia que vam anar a la popa, oi?
Ah, sí, sí. Aquell dia no vaig venir.
Aquell dia que vam anar a la popa, però res, vam esmorzar i tot ben bé, i després va caure allò una miqueta.
Quatre gotes, sí, a la tornada.
Sí, però res. No vam arribar a xops,
No. No, el que passa que l'impermeable, bueno, si no l'has portat massa no passa res, però si has de caminar molta estona et fots unes suades.
Ja, llavors... perquè sua, sí. Però no, ja tinc, no ens hi hem trobat, de moment.
No ha sigut aquest el cas.
No.
Eh? I quan anem així al dematí, si veiem una mica mal parat, per aigua.
Sí.
Però ja no l'hem hagut de fer servir gaire.
No, aquest any no.
No.
Molt bé.
No.
I per caminar, botes o bambes?
Jo porto bambes. Les botes, sí, estan a l'armari, encara no les he agafades.
Deportives.
Jo les
bambes hi vaig molt bé.
Molt bé. Ja estem acabant, us volia preguntar una cosa així. Ho acostumo a preguntar a molts dels que venen aquí a fer alguna entrevista. Quina opinió teniu de l'ecologisme i del canvi climàtic?
Bueno, és una mica complicat, en cert punt, vull dir, s'ha arribat a un extrem que potser convé un solucionar, però bueno, jo crec que és molt difícil, i conscienciar-nos a tots bé, vull dir, em sembla que costarà,
Estem molt ben acostumats ara,
O mal acostumats,
Sí, estem acostumats a tindre tot molt fàcil.
I segons la vostra experiència, creieu que en general les activitats a la muntanya les respecten prou o s'hauria de vigilar una mica més?
Crec que s'hauria de vigilar una mica més, perquè encara vas a puestos que trobes moltes deixalles. Però sí, hi ha bastant... Bueno, són molta gent que són conscients, però encara trobes moltes deixalles.
No.
Se'n troben encara.
Molt bé, molt bé.
Se n'haurien de trobar.
Doncs bé, doncs fins aquí ja veieu que ha sigut fàcil, que no hi ha hagut cap problema, que tenia alguna recança. Doncs aviam si li poseu un nom a la colla, i us animeu a continuar, i el Josep a veure si us porta a fer cims.
Hem d'anar engrescant perquè augmentem força.
Ja farem un concurs a veure qui et posa el nom més maco.
Això és com el Barça, no?
Un escrit amb un paper dintre d'un sac.
Sí,
i llavors,
que cada un posi una
persona.
A veure què.
Molt bé, doncs moltes gràcies a les dues.
Gràcies a vosaltres.
I fins un altre, vull dir, d'aquí un any o així podeu tornar a venir i veurem els avenços que heu fet.
Moltes gràcies a vosaltres.
Home, jo crec que tingueu el nom també, podeu venir a dir.
Sí, sí.
Ja hem batejat.
Sí, exacte.
Quina embolic com he enredat. I mentre canto en un pim-pam faig zig-zags, un plis-plas, plis-plas, m'he embarbussat i enrevessat. Amb un clic-clac faig un rentat.
Un clic-clac?
Aquests rocs estan una mica xalats, La vida es fa relaxant, tot està en calma, i és que aquí dalt els dies passen volant. Tot passejant per la vall, rondant camins tastarem vins, fent bosc endins, junts per la vall d'Aran. Tinc un flat fluix, tinc un fluix flat, tinc un flashback, feedback...
Molt bé, doncs, ara seguirem anant a la muntanya, i el Josep Montbrú avui s'emporta tot el protagonisme, avui xupa micro, amb aquests daus tan xulos que tenim d'Ona Codinenca, que els gairebé els estrenem, em sembla que van arribar aquí dissabte, vull que som el segon programa, no, el tercer programa en directe que els fem servir, i ja els veureu quan sortim al carrer, que avui suposo ja els hem vist també per al camp de futbol amb el Ton. I bé, seguim el que dèiem, anant a la muntanya amb la colla el dimecres, a veure quines excursions ens explica avui el Josep.
Bona nit a tothom. De la colla del dimecres, com cada 15 dies, tornem a ser aquí per explicar-vos les nostres sortides. Aquesta vegada n'hi ha dues de molt interessants. La primera la vam fer el dia 6 de maig i és a la zona d'Oliana, la que s'anomena la Casa del Corb i la Mola de Sant Honorat. Fem la sortida en direcció a Peramola, passat el poble d'Oliana fins a l'embassament. A la primera sortida ens indica aquesta direcció. Poc abans d'arribar al poble, un desvio a mà dreta ens porta a l'hotel-restaurant de Can Boix. El seguim fins a la seva entrada. Un petit aparcament a mà dreta ens permet deixar el vehicle. El nostre camí surt rere Can Boix. El sender, un antic camí ral, puja de pressa al grau de porta. Un pas entre roques. Travessem un bosc de pins i alzines i ens deixa a quatre camins, una cruïlla a la carena. Seguim de pujada una pista estreta. Deixem a l'esquerra la boca de l'Avenc, el forat del Corb. En pocs minuts i després d'un revolt apareix davant nostra la gran roca del Corb, amb un monolit singular. És l'agulla del mateix nom. Arribem a la Casa del Corb. Està encabida en una balma espaiosa, una paret de tàpia, la salvaguarda de les intempèries del temps. En el seu interior hi ha compartiments que aprofiten l'espai. I si ens hi fixem, en el fons a la dreta, hi veurem les restes d'un forn de pa. Sortim a l'exterior i fem un tros de camí més, voltant per l'esquerra de la roca, tot parant atenció als precipicis. En 5 minuts més arribem al corral del Corb. És un punt en què la paret de la dreta és extraplomada. A l'indret és d'una bellesa increïble, amb una vista sensacional del barranc de Peramola. Continuem fins al Coll de Mu per començar el camí de Sant Honorat. Ens endinsem pel vell mig de les balmes, per corriols penjats a mitja roca i disfrutant de l'impactant panorama que ens oferien aquests sorprenents espadats. Arribem a la Mola de Sant Honorat, amb els 1.061 metres d'alçada, amb restes d'una ermita del mateix sant. Impressionant panoràmica per tots costats. De tornada, baixem directament per un altre camí marcat, amb pal indicador, fins a trobar damunt d'un esperó rocallós l'església romànica de Santa Maria de Castellllibre. Aquí fem parada dinar. Després de donar més vitalitat al nostre cos, retornem tot vorejant el Roc del Rombau, que forma una cinglera espectacular, i arribant al lloc de sortida a Can Boix. Hem fet un recorregut de 12 quilòmetres 600, un temps efectiu de 4 hores amb 3 minuts, amb un total de 6 hores i 2 minuts. Aquesta és la primera excursió, fem una petita paradeta i tornarem de seguida. Tornem a ser aquí i la segona excursió és feta del dia 13 de maig. És a Montserrat. L'itinerari és Coll de Can Massana, Refugi Vicenç Barber, Puig del Montgròs, el Camell de Sant Jeroni, el Pla dels Ocells, el Camí dels Francesos i tornada al monestir. Érem 7 de colla. La muntanya de Montserrat és, per tradició, un dels punts de la geografia catalana amb més activitat excursionista. Els camins que solquen el massís, estratègic, esmunyadissos, de vegades impensables, i les nombroses parets i agulles de característiques ideals per l'escalada que el configuren i justifiquen plenament la presència constant de molts amants de la muntanya. És lògic, doncs, que els milers i milers de pelegrins, devots o simplement turistes, que fan cap durant l'any, centrin el seu motiu principal, que és l'estel de la muntanya, la Mare de Déu de Montserrat. Tot seguint, ens adonem que no és solament aconsellable, sinó gairebé obligat, endinsar-se una mica en els secrets i en els encants muntanyencs que envolten el santuari. Així doncs, nosaltres ens endinsem seguint un itinerari amb PR marcat, des de l'aparcament de Can Massana, en direcció al refugi Vicenç Barber. A partir d'aquí comença el rosari de canals, colls i torrents, la majoria ben verticals i atrevits. No faig menció del nom d'aquests indrets perquè es faria molt llarg el redactat. Arribem al Coll del Montgròs fent una petita parada per contemplar els espadats que tenim davant nostra. Seguim endavant. Un petit ràpel amb corda ens esperava. Amb seguretat el passem. Descendim fins al fons del rocall per pujar de nou cap al cim del Montgròs, a 1.133 metres. Espectacular visió dels ecos i la infinitat d'agulles d'aquesta zona de la muntanya. Continuem cap al Portell del Migdia, baixant de nou al fons del torrent del mateix nom i tornant a pujar després de llarga ascensió al Camell de Sant Jeroni. Fem parada per dinar, doncs ja tocava. Tornem per camí més fresat, arribant al Pla dels Ocells, després pel Pas dels Francesos i escales avall fins al monestir. És tan espectacular aquesta sortida de la colla del dimecres que no es pot descriure si ha d'anar, però amb moltes ganes de caminar, ser valents i atrevits. Hem fet un recorregut de 12,1 km, temps efectius de 4 hores 10 i un total de 7 hores 20.
I el desnivell acumulat?
El desnivell acumulat em sembla que eren de 1.900 metres només. Encara s'ho... De moment, deixem per acabada aquestes dues sortides. Potser fins ara tornaré. Continuo jo mateix, en Josep Montbrusso. Et volia explicar una mica el que són les barraques i les tines del vi al mig de les vinyes. El conreu de la vinya fou, durant els segles XVIII i XIX, un dels pilars fonamentals de l'economia del Bages. Com a testimoni d'aquest passat, ens resta un conjunt de barraques i tines que s'integren dins de l'actual paisatge. La funció bàsica de les barraques era la de guardar els estris propis per treballar les terres. En època de verema, el pagès també hi podia pernoctar, malgrat les mínimes condicions. És recurrent la típica barraca de pedra seca, resolta sense que intervingui cap element per a la subjecció de les peces entre si mateixes. La tina va esdevenir una eina imprescindible dins de l'explotació vitícola. En el procés de l'elaboració del vi, s'esdevé com a contenidor del most, per tal que es produeixi la seva fermentació. Originàriament de fusta, a partir del segle XVII es comencen a documentar els primers cups de pedra. Ubicats dins del mas, s'aprofitava el desnivell entre pisos i abocar així la verema per la part alta i buidar el vi per la part de baix. les particulars condicions del terreny, van plantejar trobar una solució pel que fa al transport del raïm. Aquest és el principal motiu que explica el singular recurs d'aixecar tines al mig de les vinyes. Responent a la seva funcionalitat, les trobarem adosades a un marge en un lloc amb pendent que permetin així l'accés superior de forma natural i recobertes de ceràmica envernissada, fent-les totalment impermeables. El fenomen que el vi s'elaborés en construccions específiques al mig del camp és únic a Catalunya. Tines i barraques esdevenen evidència de la seva pràctica i es revelen com a indicadors de la generalització i extensió del conreu de la vinya a tota la comarca. Això és una petita explicació de les tines que hi ha a la vall del Flequer, al pont de Vilomara. De moment ja estem.
Bé, ara em toca a mi, Josep Parés. Us explicaré la programació del mes de juny. No hi ha gaires coses, però bastant interessants. No sé si sabeu, l'Ajuntament, el dia 7, que és un diumenge, no, 6 i 7, dissabte i diumenge, fa la programació, o té programat, la primera fila de primera fira d'entitats de Sant Feliu. Com que el centre és una entitat, nosaltres hi participarem, i a més de tenir l'estanc o que ells nosaltres ens suposa fer una exposició de les nostres activitats, organitzarem amb aquestes noies que us han parlat avui, doncs una matinal. La segona activitat que tenim també ve de l'Ajuntament. L'Ajuntament, el dia 23, que és la verbena de Sant Joan, vol fer una verbena a la plaça, amb ball, i ens ha proposat el centre doncs, que hi participem, nosaltres participarem, doncs, molt bé, amb una botifarrada. Els ajudarem i allà estarem. Aquestes són les dues activitats que hi ha al mes de juny. Us fem una avançada pel mes de juliol, que aquestes sí que són ben bé nostres. Heu de pensar que hi ha el dia 3, hi ha diapositives, i el dia 10, diapositives al carrer, i el dia 4 hi ha la festa d'estiu. Més endavant ja sabreu quins conjunts i com ho organitzem això, perquè hi ha la festa del... hi ha el grup del Macalo, que per una part el centre farà una actuació a la plaça i ells faran una actuació en una altra part que ja s'ho dirà. De vores, amb l'horari que fem al centre d'atenció al soci, hem vist que de 8 a 9, doncs, o els 8 ve molta gent i a 8:45 ja desapareixen, vull dir, esclar, aquella... Llavors fem un canvi. Aquest canvi serà de 7:45 a 8:45. Ho adelantem una mica i ho tallem allò per donar més actualització. Aquestes són les novetats que trobareu en el programa del mes de juny, que d'aquí uns dies us sortirà.
Molt bé, i seguint amb l'agenda, abans de donar pas al Joan, que té un, ens explicarà una mica l'exposició que hi ha a la biblioteca dels 14 a 8.000, fer un recordatori d'una caminada que hi ha el dia 31 de maig, això és d'aquest diumenge, no el següent, que és una excursió, és un tros de ruta dels Tres Monts. Els Tres Monts és un recorregut que passa comença al Montseny, va cap a la Mola, passant per aquí Sant Feliu, i acaba a Montserrat. Són els 10 Monts, Montseny, la Mola, Sant Llorenç del Munt, i Montserrat. I si trobeu, si busqueu per internet, la pàgina els3monts.cat, el 3 amb números, doncs hi ha tota la informació. Hi ha inscripcions obertes encara d'aquesta primera caminada, que acabarà aquí a Sant Feliu i després des de el Figaró Montmany surten fins aquí a Sant Feliu
es fa un dinar aquí a Sant Feliu, al centre cívic, i hi ha autocars que tornen a buscar el cotxe en el punt de sortida. Per tant, qui vulgui anar a caminar per venir aquí a Sant Feliu a peu i fer un dinar al cívic, doncs hi ha tota la informació en aquesta pàgina web del cdesmons.cat. I ara, Joan, et passo el tema amb l'exposició, que tu aniràs una mica més amunt que nosaltres. Sí.
Bé, es tracta de la mostra Catalunya 14x8000, que es presenta a Sant Feliu de Codines i bueno, que realment ja està en la biblioteca d'aquí de la plaça, a la biblioteca Joan Petit i Aguilar, i que en vam parlar en l'anterior programa, però no estava muntada encara. En vam parlar amb la responsable de la biblioteca, però en aquells moments encara com no havíem pogut posar-ho i exposar-ho, vaja, perquè tothom ho pogués anar a veure. Llavors això hi serà fins al 20 de maig i els horaris són de dilluns, són el dilluns i els divendres de 16 a 8:30 a 20:30 i els dimarts i els dimecres i els dijous de 10 a 1 i de 16 a 8:30. I els dissabtes de 10 a 2. Hi ha la possibilitat de consultar també la pàgina web de l'obra social de la Caixa de Sabadell. Llavors, això és, en definitiva, és un testimoni amb imatges d'una gran qualitat, i l'exposició recorda totes aquestes gestes a través de 16 plafons elaborats després d'una escrupulosa recerca i selecció fotogràfica amb l'objectiu de mostrar tant les fotos de la primera ascensió internacional com les de la primera ascensió catalana a cada cim. Totes les fotografies van acompanyades d'un text amb les dades bàsiques de cada ascensió. El conjunt ofereix un excel·lent recorregut per la història de l'alpinisme de la segona meitat del segle XX, que està destinat tant a satisfer la curiositat del públic en general com a interessar els especialistes en el món de l'alpinisme. En total, com dèiem, són 14 muntanyes de més de 8.000 metres, és a dir, les muntanyes les més altes del món. Això estan totes elles situades a la serrala de l'Himàlaia, que abarca bàsicament el Nepal, la Índia, el Tíbet i la zona del Pakistan també. En la zona aquesta del Pakistan s'hi troba el segon pic més alt del món, que és el K2. D'aquestes 14 muntanyes n'hi ha que tenen diversos cims, un és el principal i uns altres anomenats secundaris, però que per les seves característiques són considerats cims amb identitat pròpia. En total serien, en aquest cas, si es comptessin els secundaris, 24 cims de més de 8.000 metres, deixant de banda els diversos avantcims, puntes i cotes que també depassen aquesta alçada. L'any 1950 es va realitzar la primera ascensió a una d'aquestes grans muntanyes, que va ser l'Annapurna, i en aquella mateixa dècada es van anar fent gairebé totes les primeres ascensions als cims principals dels 14-8.000. L'últim va ser pujat, l'últim cim d'aquests que es va pujar va ser el Sisapagma l'any 1964. Anys més tard, amb un major coneixement topogràfic de l'Himàlaia i el Karakorum, s'emprenen les ascensions dels altres cims, els anomenats secundaris, l'últim dels quals, l'inaccessible Lhokse Central Oest, és ascendit pels russos l'any 2001. Així i tot, encara queda verge el Lhokse Central Est, que per la seva dificultat presenta un dels reptes de l'himalaialisme per aquest segle, és dir, que hi ha un cim que encara no s'ha pujat. Doncs fins aquí doncs, l'explicació aquesta d'aquesta mostra que val la pena que aneu a visitar tots a la biblioteca.
Sí, sí, i també un apunt de la mostra aquesta, no tenien clar com posar-ho i van trobar la solució de posar-ho a sobre de les passatgeries, i és curiós perquè has de mirar els cims mirant amunt, no?
Sí, sí.
Que és com s'han de mirar sempre els cims. Bé, doncs deixem aquí el programa. Avui ha sigut un programa rodó, l'acabarem a temps, no ens tallarà l'ordinador i per tant fins aquí 15 dies, que serà 1 de juny, i també em sembla que anirem cap a les alçades, oi, Pérez? Sí, no. Molt bé. Doncs vinga, a reveure.
Bona nit.
On anirem d'excursió? Per les muntanyes de la Cerdanya fins la Vall d'Aran. Amb la natura al voltant, que ens va ensenyant a cada instant, que ens fa petits i alhora ens fa tan grans. Tinc un flat fluix, tinc un fluix flat, tinc un flashback, feedback, jet lag, faig pitja empat, tic-tac, plic-plac, quin embolic com m'he enredat. I mentre canto en un pim-pam faig zig-zag, zup, plis-plas, plis-plas, m'he embarbussat i enrevessat, amb un clic-clac faig un rentat.
Un clic-clac?
Aquest rock ja està una mica xalatge. Eh? La vida es fa relaxant, tot està en calma, i és que aquí dalt els dies passen volant.